Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dimarts, 20 de febrer del 2024, programa en el qual tenim molts temes sobre la taula que encara arrosseguem dels darrers dies en què l'activitat esportiva no para a casa nostra. Començarem aquest programa parlant dels Vilafranca Eagles, que ja van ser notícia la setmana passada, també en els últims mesos, per aquesta situació que estan vivint i que els ha portat, per la manca de jugadors, a abandonar la disciplina del futbol americà i a apostar per una variant d'aquest esport com és el futbol flag, que és una variant sense contacte. Avui parlarem amb el vocal dels Vilafranca Eagles, amb el Manel Bolet, també jugador, perquè ens expliqui com va anar l'assemblea que van fer dissabte i on es va decidir doncs, aquest canvi, aquesta aposta ferma pel futbol flag. Programa en el qual també parlarem, entre d'altres temes, d'hoquei patins, i és que avui hem conegut els horaris de la Copa de la Princesa del 2024, que tindrà lloc a Vilafranca, el 16 i el 17 de març. Més endavant aprofundim en aquest calendari de competició, però ja us avancem que el Vilafranca jugarà la segona semifinal. Les dues semifinals estan previstes per dissabte. La segona serà el protagonisme de l'equip local, el Vilafranca, que intentarà repetir la gesta de fa dues temporades en què es va consagrar com a campió a casa.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem aquest programa d'avui i sense més dilació saludem ja el Manel Bolet, membre dels Vilafranca Eagles. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé, encantats de tenir-te per aquí per explicar una mica el que va ser aquesta assemblea, no?, que vau fer dissabte al Casal Popular i d'allà doncs ja van sortir aquestes decisions més fermes de cara al futur de l'entitat.
Sí, correcte. A l'assemblea la vam realitzar aquest dissabte a la Casa Popular i vam ser uns 20 assistents, més o menys, entre jugadors antics i gent que és afí al club. La conclusió que vam arribar va ser que per mantenir l'entitat activa durant aquest any proper i en el futur, començaríem a iniciar el que és el projecte del futbol flag. A partir de l'abril, que és quan s'acaba la temporada de Lliga Regular, que és on estem jugant ara mateix amb Imperials de Reus, tenim la idea de començar a iniciar entrenaments de flag tot el maig i juny, obert a tothom, totes les edats, homes, dones i tothom que vulgui provar. La idea de tot això és culminar a finals d'any, cap al juny, amb un gran torneig, agrupant diferents equips que formarem durant aquests dos mesos, i que pot ser obert a tothom, haver vingut als entrenos o a contacte a l'últim moment, o inclús equips que ja siguin formats que vulguin participar. Tot això és com a molt anònic amb el 125è aniversari del club i creiem que pot ser molt interessant per iniciar aquesta etapa nova.
Aquest canvi, no?, abandonar de forma momentània, que és el que espereu, al futbol americà, al tackle, i apostar pel futbol flag, que una mica a grans trets és doncs aquesta variant sense contacte, no?
Correcte, és aquesta variant que juguem amb els flags als costats, un plaquatge es considera quan t'han tret aquests banderones, i evitem doncs, contactes, cops i bloquejos. És una variant que juga a 5 jugadors, en lloc dels 11 que fem amb contacte amb tackle, i per tant és una modalitat que és més senzilla de formar equips. Per l'inici ho veiem genial.
Una mica l'assemblea aquesta que vau fer dissabte, idees que van sorgir sobre la taula, a part doncs, d'aquestes que ja heu decidit, no?, que es posaran en marxa, però també va haver alternatives o propostes que potser de cara al futur també poden tenir cabuda?
Bueno, a part de la base que volem formar ara, també hem de començar doncs, una mica que estem fent ja, estar més amb els medis, augmentar la nostra publicitat i sobretot generar interès per aquest esport a Vilafranca, que ara mateix només tenim aquest equip dels Eagles. I també esperem doncs, que amb l'arribada de nous esports i de nous equips a Espanya i també que juguen a Europa, per exemple, Madrid Dragons o els Barcelona Dragons, puguin a poc augmentar l'interès per aquest esport i que la gent s'interessi per venir amb nosaltres.
Perquè sí que és veritat que a nivell de pràctica el futbol americà doncs no té massa presència, però sí que a nivell mediàtic últimament aquest interès sí que s'està notant, no?
Sí, poquet a poquet anem veient que surten més a la televisió, TV3, fa poc va ser la Super Bowl, que també és com l'esdeveniment més vist del món pràcticament. Per tant, tot això va generant un interès per l'esport i creiem que a poc a poc pot ser que la gent vingui cap als lligues a provar. La nostra idea és que l'equip d'atac, si es pot mantenir actiu, poder entrenar juntament amb el d'atac, seria el millor.
Ara per ara, fer créixer, no?, aquesta base, implicar molta gent i qui sap si en el futur doncs, poder reprendre el que és l'origen, no?, de l'entitat des de la seva fundació.
Correcte, sí, l'objectiu de tot això és recuperar els equips d'atac quan abans millor, però som conscients que és una tasca difícil i per això volem començar creant primer una base ben estable i a poc anar creixent per recuperar on estàvem.
Amb els ànims renovats després de dissabte?
Sí, el que és que va ser molt acollidor veure la resposta dels exjugadors i de l'afició, veure que hi ha un interès en mantenir el club actiu. I ara falta veure la resposta del públic general, sobretot aquests mesos que estem ja començant a fer captació. Qualsevol persona que tingui interès en conèixer més sobre el futbol flag, sobre el contacte, el que sigui, a xarxes socials ja hem començat una campanya per captar jugadors nous.
Doncs, Manel, estarem pendents, anirem parlant els propers mesos i sobretot esperant poder explicar que cada vegada més gent s'engresca i que doncs, la cosa rutlla. Merci, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Eric, que vagi molt bé.
I nosaltres seguim aquí en directe en aquest Esports 14 per tancar una mica el cercle del que ha estat aquest renaixement o podríem dir refundació dels Eagles, tot i que l'entitat és la mateixa, però ara centrarà en aquesta variant sense contacte físic, que és el futbol flag. Doncs també en un any que és el 35è aniversari es presentava un nou logotip, que ja s'està difonent a través de les xarxes socials, especialment a Instagram, on el club ha iniciat aquesta campanya de captació de nous jugadors, que comentava el Manel en aquesta entrevista, per intentar treure interessats a unir-se al nou projecte que volen tirar endavant. A més, també aquesta idea del mes de maig, entre el maig i el juny, preparar un torneig de futbol flag commemoratiu del 35è aniversari del club dels Eagles, i un torneig que també, doncs, com aquests entrenaments que estaran oberts a qualsevol interessat que vulgui provar l'esport, perquè no ha de ser necessàriament gent ja bregada en el futbol americà, sinó també gent doncs, que tingui aquest interès en participar o provar-ho, doncs fan aquesta crida i obren les seves portes. Així doncs, tanquem aquest capítol dels Eagles, veurem si en el futur tenim millors notícies i el club va creixent i cada vegada compta amb més integrants. Fem una pausa i tornem tot seguit.
A Cal Vicentó, perfumeries i adrogueries, tenim el millor remei per combatre el fred. Disposem d'un extens assortit en samarretes tèrmiques de cotó, per a ella i per a ell, amb tot tipus de coll, i per a totes les edats. També ampli catàleg de mitges i mitjons, tormallers, pinkies i, com sempre, els millors preus. Visiti també la pàgina web de venda online, www.calvicentó.com, pàgina amb preus especials i amb contínues promocions. Ara, utilitzant el codi VIP10, aconseguirà un 10% de descompte addicional. Preus imbatibles. Cal Vicentó, símbol de qualitat, serietat i garantia.
Doncs són gairebé 2:45, falten 2 minuts, seguim en directe en l'Esports 14. Ara parlem d'hoquei patins. Fa pocs minuts que s'ha confirmat el calendari, els horaris dels partits de la Copa de la Princesa 2024, que es disputarà el 16 i el 17 de març a la Poliesportiva de Vilafranca. Les semifinals, que es disputaran dissabte, s'obriran a 6:15 de la tarda amb el partit entre l'Alpicat i el Vic. L'Alpicat, primer del grup sud al final de la primera volta, i el Vic, el segon del grup nord. En aquest cas, el primer del grup nord, el Patí Vilafranca, jugarà la segona semifinal davant el Lloret, segon del grup sud, un partit que es disputarà també dissabte a les 8 del vespre. Per tant, el Vilafranca jugarà el segon torn a les semifinals, també amb aquesta intenció de que la poliesportiva s'ompli jugant al Vilafranca a la seva hora habitual, els dissabtes a les 8. I tot això doncs, que va encarat a la final de prevista per diumenge 17 de març a 4:45 de la tarda, allà al Vilafranca, que intentarà repetir l'èxit de fa dues temporades quan va aixecar el títol de la Copa de la Princesa per primera vegada a la seva història. Va ser el 10 d'abril del 2022, quan l'equip s'imposava a la final per 3-4 davant l'Alpicat i, curiosament, el destí podria deparar una nova final amb els mateixos protagonistes. El Vilafranca, que també lluita per l'ascens a l'Hockey Lliga, igual que l'Alpicat, que en aquella ocasió, doncs, sí que és veritat que es va quedar a les portes de l'ascens. Un Alpicat que en aquella ocasió estava al mateix grup del Vilafranca, en aquest cas doncs, es troba al grup sud i el Vilafranca al nord. Copa de la Princesa, de la qual també parlarem properament, perquè és un dels esdeveniments que tindrem a Vilafranca aquesta temporada. Ens centrem ja en el futbol i repassarem ara alguns dels derbis destacats d'aquesta darrera jornada a la tercera catalana. El primer d'ells era el que disputaven el Molanta i les Cabanyes, un partit que s'emportava l'equip de Sant Pere Molanta davant un equip de les Cabanyes que està vivint una temporada complicada. Victòria per 3-2 del Molanta en un partit que va començar amb un doblet de Jan Casas, obria la matinal de diumenge a Sant Pere Molanta amb dos gols al 32 i al 37. El 2-0 al descans, que canviava el 3 de la segona amb el 2-1 de Marcel. Però el Molanta es tornava a situar amb dos d'avantatge amb el 3-1 de Rachid. Les Cabanyes es tornava a posar dins del partit a 10 pel final, amb gol de Nureddin, però el marcador no variava novament, es quedava el 3-2 i els 3 punts es quedaven també a Olèrdola. Escoltem a protagonistes i comencem amb l'entrenador de les Cabanyes, Plàcido Pinilla.
Estem amb Plàcido Pinilla, entrenador de les Cabanyes. A la segona part heu estat més intensos que la primera, tot i que la primera no ha estat malament, però finalment no ha pogut puntuar aquí a Molanta.
Sí, la segunda parte la diferencia ha sido que las ocasiones que hemos tenido han entrado. La primera parte hemos tenido bastantes ocasiones, no han entrado y eso es lo que nos va penalizando prácticamente toda la temporada.
Potser una miqueta de passivitat en defensa, ja dues errades amb dos gols. Podríem dir el tercer i el primer, una mica passiva la teva defensa.
Bueno, han sido dos errores y que nos penalizan bastante. Pero bueno, hemos tenido muchas ocasiones de gol y si esto los hubiéramos metido, estos errores no serían nada.
M'imagino que marxes amb mal sabor de boca, no? amb un regust dolent, no? Després del partit que heu fet, i més de la manera que esteu a la classificació, buscant com a mínim sumar punts per sortir d'aquesta zona baixa.
Sí, me voy con un sabor agridulce. La verdad que contento por una parte por la actitud de los jugadores, porque aunque estemos en esta zona baja, lo están dando todo por salir de la zona de descenso. Y nada, nos toca trabajar la semana que viene para jugar una final contra Cangar Tro, que también está en la misma situación. Y nada, seguir trabajando.
Més que res, Plàcido, la Copa comença a quedar una miqueta lluny ara ja, no? Hem de mirar d'anar sumant i sortir d'aquesta zona baixa, perquè està molt car el sortir i el no baixar de categoria aquest any.
Sí, la verdad que sí, está un poco cara, la verdad. Somos varios equipos los que estamos ahí abajo luchando por el descenso y la Copa se queda un poco lejos, sí, la verdad. Lo más importante es, ahora mismo, es salir. Y más con la nueva normativa que han puesto ahora de que baja otro, el peor cuarto de seis, ¿no? Era, se nos complica un poquito más.
Doncs Plàcido, que hi hagi sort i a lluitar i a mirar de sumar de 3 en 3 i sortir d'aquest pou. Malauradament, tindrà de caure algun equip del Penedès a la quarta catalana.
Sí, alguno tendremos que caer. Esperemos que no seamos nosotros.
Doncs que hi hagi sort, Plàcido.
Moltes gràcies, vinga.
I escoltem ara a Pablo Pérez, capità del Molanta, equip que es va emportar els 3 punts i que viu una temporada molt més còmoda que les Cabanyes. Un Molanta que, recordem, es reestrenava a la categoria aquesta temporada.
Estem amb Pablo, capità del conjunt del Molanta. Bé, molt de patiment per sumar 3 punts davant del conjunt de les Cabanyes.
Sí, ells s'estan jugant la permanència i nosaltres estem allà com en terreno de nadie. I aquests partits al final s'han de treure endavant, perquè si no al final de temporada acabes patint. I bé, res, 3 punts i ja està.
Sí que us ho veieu fàcil a la primera part, anàveu guanyant, però la sortida del conjunt de les Cabanyes us ha marcat el 2-1, us ha posat entre les cordes, heu tingut sort d'una indecisió del porter, heu marcat el tercer, que us ha donat una mica de tranquil·litat, però al final també heu tingut de remar contracorrent.
Sí, el 2-0 és un resultat perillós, perquè et penses que està tot fet i ells et marquen, pugen de moral i costa. Marcar un 3-1 i que et marquin el 3-2 amb una jugada aïllada i és difícil i són coses que hauríem de corregir de cara a final de temporada. Però ells ho estan jugant tot i han d'anar-hi a tot, vagin amb el resultat que vagin. I llavors, controlar això també és complicat.
Bueno, ara vosaltres només us queda lluitar per la Copa, com a mínim, no? Les Cabanyes estan lluitant per baixar, malauradament hi ha molts equips, com dèiem, amb l'entrenador del conjunt de les Cabanyes, que estan lluitant del Penedès per no perdre categoria. Malauradament hi ha algú tindrà de caure a quarta catalana. Vosaltres esteu una mica més sobrats, però no podeu tampoc tirar ampolles, tirar coets.
No, el problema és que a l'hivern costa que vingui la gent a entrenar, fa fred aquí molt, és tot obert, corre l'aire, i costa molt que la gent vingui a entrenar i al final ho notes. Venim de perdre contra el Can Cartró, que està baix, venim d'empantar contra la Granada, venim de perdre contra el Capellades, i són partits que ens costen molt de controlar, de gestionar, i ells s'ho juguen tot. I nosaltres al final tenim la motivació aquesta de la Copa, que al club li fa molta il·lusió i és el que hem de lluitar. El que passa que costa més lluitar per la Copa que lluitar per la permanència.
No em va, porteu 3 estrelles, eh?
Sí, bueno, això costa el Presi, que li fa molta il·lusió, hòstia.
Doncs a lluitar per la Copa, Pablo, i a mirar a veure si es pot arreglar una miqueta aquesta catifa. Ho tenim malament aquest any, eh?
Bueno, la sequera és el que té. Ara només ens podem dutxar els partits, entrenos no, molt menys regar, i costarà mantenir. Tot i així no està malament, dins el que cap, però clar, al final costa molt de gestionar tot això.
Felicitats per la victòria, Pablo.
Moltes gràcies.
I anem ara amb un altre dels derbis que ens deixava aquesta jornada número 18. El grup 13 de tercera catalana era el derbi entre la Múnia i Espirall, partit que s'emportava el conjunt vilafranquí per 2-3, en un partit amb remuntada inclosa. També començava guanyant la Múnia per 2-0, amb 2 gols de Galindo a la primera part, el 19 i el 27. Però l'Espirall aconseguia retallar diferències just abans del descans, minut 39, gol de Nico Dorado. Començava el segon temps amb un gol en pròpia de la Múnia, gol en pròpia de Guillem Eloi, i a les acaballes, al minut 82, penal a favor de l'Espirall, que Llunes no perdonava, donant els 3 punts d'aquesta forma a l'Espirall. Escoltem el tècnic de la Múnia, Gerard Romeu.
El tècnic de l'Espirall, remuntada. Al minut 35 us veieu 2-0 a baix al marcador, aconseguir remuntar el partit. No sé quines són les sensacions general una mica del duel.
Bueno, les sensacions són... Ara al final són bones perquè t'emportes 3 punts, que no els tenia, s'havia posat el partit molt, molt complicat, però bueno, la Múnia, felicitar la Múnia perquè ha fet un bon treball. Nosaltres ens costa, veníem d'una dinàmica molt bona, després de Nadal pues, ja va canviar una mica, i la sensació és bona perquè al final t'emportes 3 punts que són superimportants per nosaltres, per estar ja enganxats, però bueno, al final hem de corregir cosetes, anar pensant en el proper partit.
I veient la classificació, entre vosaltres i el líder hi ha únicament 7 punts, que és una distància que pot semblar poca però també és considerable. No sé si l'objectiu també és estar dalt i competir per la primera posició, que tampoc està massa lluny.
No, la veritat, mira, vam començar sense cap objectiu, això, aquesta és la veritat, no teníem objectiu, només de fer grup, de fer un grup de treball de cara pensant a l'any vinent, i ara que estàs allà, doncs està clar que no et vols despenjar, no? Vols intentar sumar, continuar amb una bona dinàmica, i aquest és l'únic camí. A partir d'ara, doncs, bueno, continuar treballant cada setmana per corregir cosetes i millorar i tenir bones sensacions.
L'última posició de la Copa, dels equips penedesencs, la marca, el desè classificat, que té 17 punts, una distància considerable amb els punts que porteu. No sé si teniu marcada també la Copa com a objectiu, encara que quedi molt, però amb una distància molt considerable jo crec que ja està la ment poder participar-hi en aquesta edició.
Bueno, jo crec que sí, al final jo crec que tots els equips, quan, i sobretot quan és el teu primer any i tens jugadors molt, molt nous, et marques petits objectius, no? No baixar, la Copa, etcètera, etcètera. Nosaltres és que ja us deia, o sigui, al final objectius clars no és que tinguem, la qüestió és treballar, donar un bon joc i a partir d'aquí, si no ens divertim i no disfrutem del que estem fent, al final els objectius poden ser que els puguis aconseguir, no?
Doncs aquest que escoltàvem era Miguel Segura, entrenador de l'Espirall. Ara sí, anem a escoltar l'entrenador de la Múnia, Gerard Romeu.
Bueno, amb el tècnic de la Múnia, una derrota dolorosa, i més pel joc de la Múnia, que veient el resultat, enganyós pel joc que s'ha fet a la primera part, sobretot que s'ha anat 2-0 al marcador al minut 35.
Sí, inclús amb el 2-0 al marcador hem tingut un parell d'ocasions clares per augmentar la renta. Aquest golet, abans de la mitja part, doncs, ha posat l'Espirall al partit, perquè realment a la primera part hem sigut bastant superiors. I la segona també, just sortida de vestuaris, una jugada erràtica per part nostra, que acaba amb gol en pròpia, molt desafortunada, i a partir d'aquí el partit s'ha estabilitzat, no hi ha hagut ocasions molt clares per part de cap dels dos equips, i finalment doncs, bueno, un penal, una jugada aïllada i polèmica al final del partit, doncs, ha acabat decidint el resultat. És una llàstima, perquè el futbol, doncs, bueno, té aquestes coses, és a vegades injust o capritxós amb els detalls, i aquest partit ens ha anat en contra.
La segona part, sobretot els minuts finals, han hagut dues accions de parella dins de l'àrea del dorsal número 2 de l'Ilia, que venia del juvenil. També ha jugat el Guillermo. No sé si pel primer equip va bé que també vinguin jugadors del juvenil o jugadors que puguin ampliar la plantilla i que tinguis també diversificació de canvis.
Sí, va molt bé. Al final són jugadors que estan fent una molt bona campanya amb l'equip juvenil, que van líders, ens donen aquest punt de joventut, de dinamisme, opcions que potser ens falten, i va molt bé incorporar-los, venen amb moltes ganes, amb molt bona actitud, i està clar que els partits que podem aprofitar-ho, doncs, ens sumen.
La situació no és propícia a la classificació, s'està en zona de descens, però amb el desè classificat hi ha una diferència únicament de 2 punts, depenent de la variació en aquesta jornada, però és una distància bastant curta. No sé quin és l'objectiu de cara a final de temporada i si es pot aconseguir al final pujar a posició.
Sí, està clar que la part baixa de la Lliga està molt apretada, continuarà estant apretada fins al final. Serà una, a més és una temporada on crec que poden arribar a baixar fins a 4 equips, amb la qual cosa hi ha 6, 7, 8 equips que estaran immersos en la batalla. El nostre objectiu és partit a partit, anar millorant, anar aconseguint, doncs, aquest estil i aquest joc que hem trobat. Portem, ja et dic, 3 setmanes, les 3 últimes jornades contra rivals de la zona alta, fent molt bon paper, mereixent molt més a nivell resultat, i esperem que partit a partit, doncs, puguem anar aconseguint aquesta classificació més justa per part nostra.
Doncs escoltàvem a Gerard Romeu, aquest equip de la Múnia, que també està vivint una temporada complicada. Tanquem aquest repàs a la tercera catalana, però abans fem un cop d'ull als marcadors d'aquesta jornada, que entre d'altres també ens deixava el derbi entre Can Cartró i la Granada, victòria de l'equip de Subirats per 3-2. Fàtima 2, Canyelles 1, Capellades 4, Torrellenc 2, Olivella 3, Riudebitlles 1, La Múnia 2, Espirall 3, Sitges B 2, Piera 1, resultat sorprenent aquesta jornada. Can Cartró 3, La Granada 2, Molanta 3, Les Cabanyes 2 i Penya Jove 0, Ribes 3. A la classificació tenim el Fàtima, líder, amb 42 punts, seguit del Piera amb 41, i tercer el Ribes amb 40. El Sitges B és quart amb 38, i aquesta zona alta es comprimeix. 4 equips en 4 punts. L'Espirall, 5è, amb 37, a només 5 de la primera plaça. I a partir d'aquí sí que hi ha un petit tall de 8 punts respecte a l'Espirall i al Molanta, que és 6è amb 29. Zona molt tranquil·la pels olardolencs, seguits del Canyelles amb 28 punts, Capellades amb 27, 26 pel Riudebitlles i 20 pel Can Cartró, que seria l'últim equip penedesenc que integra aquesta zona de Copa Ràdio Vilafranca. Per darrere, l'Olivella, 11è amb 19, el Torrellenc, 12è amb 17, 16 punts per la Múnia, 15 per les Cabanyes, 9 per la Granada i 6 per la Penya Jove. Ara mateix les Cabanyes, la Granada i Penya Jove serien els equips que perdrien categoria, que baixarien a 4. Però atenció, perquè les reestructuracions de les categories podrien posar en perill també el quart classificat, el quart pitjor dels 6 grups, de tots els grups de tercera, baixarà també a quarta catalana.
Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra a la web autocampcompra.cat o truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança d'autocampcompra.cat.
I acabem amb un ràpid apunt d'atletisme. Aquest matí la Federació Espanyola d'Atletisme ha fet pública la convocatòria d'atletes pels campionats del món indoor que es disputaran de l'1 al 3 de març a Glasgow, a Escòcia. I entre els atletes seleccionats, doncs, la vilafranquina Xènia Benach en la prova de 60 metres tanques, l'actual sotscampiona d'Espanya. De fet, doncs, va aconseguir aquest sotscampionat aquest cap de setmana al campionat d'Espanya celebrat a Orense. Tanquem així aquest Esports 14 d'avui. Nosaltres tornarem demà dimecres amb més programa repassant la jornada del bàsquet. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.